Bon dia, bona hora, benvinguts als 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí. Avui estem a 13 de gener del 2025, un dia que té un nom propi, que és el del fred. El fred és el gran protagonista d'aquesta jornada. 5 minuts més. El cel és completament serè i això, evidentment, fa que els valors baixin en picat. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Quins valors tenim?
Doncs, com deies, molt de fred avui. Ens llevem, per exemple, amb 10 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 5 també de negatius a la Vall d'en Bas. 4 graus sota 0 a Olot i a Molló. 2 graus negatius a Camprodon, a Castellfollit de la Roca, a Vic, a Girona i també a Besalú. Un grau a sota 0 el tenim a Ripoll, 0 graus a Das i a Ribes de Freser, també a Santa Pau i a Banyoles. Tenim un grau positiu a Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a Figueres i 8 a Roses.
Avui, abans de sortir de casa, abrigueu-vos de valent. Previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui el fred serà notícia, temperatures molt baixes i sembla que entre demà a l'interior, a cota baixa, i també dimecres, a la matinada, és quan tocaríem fons, quan les temperatures serien les més baixes del que portem d'hivern. Estem parlant de temperatures de 4, 5, 6 sota 0, la Garrotxa, Osona, en funció del vent, alguns sectors del Gironès també, 4, 5 sota 0, a l'Empordà, la Costa Brava, encara avui amb tramuntana, difícilment baixaran de 3, 4, 5 positius, però al sud del Baix Empordà i a la Selva, si en calma el vent, s'aproparan als 0 graus i demà sota 0. Per tant, estem parlant de glaçades a prop del mar. Alta muntanya, temperatures de 8 a 12 sota 0 i puntualment els cims més alts fregant els 14-15 sota 0. Un ambient de ple hivern avui, tot i que demà ja comença a pujar la temperatura, més inversió tèrmica a muntanya, però ja diem que a cota baixa encara farà més fred les dues properes matinades. I de dia, malgrat el sol, avui pràcticament ni un núvol, el que preveiem és que la temperatura quedi curta, 8, 10, 11 a l'interior, a la Costa Brava 12, 13, puntualment 14, però difícilment passaríem d'aquests valors. Per tant, un ambient de ple hivern, com feia temps que no teníem, i això pot durar 3 o 4 dies. Dijous a la tarda i divendres estarem pendents d'una situació de llevant que afectarà pluja, les Balears, País Valencià, i veurem si frega la costa catalana. Per tant, aleshores potser hi haurà núvols dijous, divendres, i potser això no està clar, alguna pluja. En definitiva, setmana de ple hivern, aquesta setmana dels barbuts. Avui és Sant Hilari, el primer barbut de la temporada.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La situació política es complica a Ripoll. Junts per Ripoll ha confirmat que no donarà suport als pressupostos municipals.
Així ho han traslladat durant una reunió mantinguda divendres a la tarda amb l'alcaldessa Sílvia Orriols, reafirmant una posició que ja havien apuntat els darrers dies. Els motius del seu posicionament es faran públics durant el ple del debat pressupostari, que encara no té data prevista.
El dia en què hem conegut que el ripollès té 25.765 habitants, segons les dades tancades del 2024 que recull l'IDESCAT. En comparació amb el 2023, perd 14 habitants. El municipi que més en perd és Pardines i el que més en guanya és Queralbs. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença. El dia en què, també parlant de xifres, us hem de dir que 40.000 persones han passat per l'Espai Crater durant aquest 2024.
Els responsables de l'equipament asseguren que són unes bones xifres i que se situen a la primera divisió arreu de Catalunya. El Crater 360 i el videomapping han set dos dels atractius que han fet que enguany encara més escoles hagin anat a fer-hi visites guiades.
El director de l'Espai Cràter és Xevi Cullell.
Ens convertim en un referent turístic a Catalunya. Avui estava mirant les dades dels museus de les últimes que han publicat i recordem que hi ha dades interessants. Fundació Antoni Tàpies, 30.000 visitants usuaris l'any. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 39.000. i el Museu Frederic Marès, uns 50.000. A Barcelona, capitals de província, i per tant l'Espai Cràter amb més de 40.000 anuals vol dir que ja estem jugant sens dubte a primera. No estem a la Champions, hi està el Barça, la Sagrada Família, però estem a primera, sens dubte.
Els pagesos gironins, dèiem, demanen poder matar senglars durant la nit mentre els caçadors no ho estiguin fent.
Argumenten que segueixen patint un calvari i lamenten la inacció del govern.
El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines és Narcís Poc.
Sí, una vegada més ens han demostrat doncs, que la maquinària doncs, del funcionariat i del govern doncs, és més lenta que el cavall del dolent. Sempre acaben arribant els últims a lloc. El senglar és molt més ràpid que, doncs, que els governs de, desenvolupant normes i coses per poder controlar. Anem, fa molt de temps que anem nosaltres darrere del problema i en cap moment doncs, hem sigut capaços d'avançar-lo i de portar el problema en un punt que no fos un problema. O sigui, de portar el bestiar que es fa una cinegètica doncs, en un punt allà on no portés ni problemes ni perjudicis pels pagesos.
Des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa als estats una nova llei de reciclatge del tèxtil.
A partir d'ara, la normativa estableix que la gestió d'aquest residu s'haurà de fer de manera separada a la resta de deixalles municipals i cada consistori podrà escollir el seu propi sistema de recollida.
Escoltem la directora d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva.
Les recollides domiciliàries que existeixen en alguns municipis en què et venen a buscar el residu tèxtil a casa, recollides puntuals perquè el residu tèxtil té la particularitat de que no genera durant tot l'any habitualment, no? Sinó molt sovint és quan fem el canvi d'armari, no? I també les recollides privades, vull dir, això és una cosa que vindrà també, la normativa obligarà a les botigues que venen roba a recollir residus de roba.
Sant Jaume de Llierca centra les inversions d'aquest 2025 en la substitució de canonades velles i en reformar el barri vell.
L'Ajuntament invertirà prop de 100.000 euros en fer millores a la xarxa d'aigua i uns 500.000 per reformar el barri vell en tres fases. També volen posar en funcionament el CAP, el nou espai del centre social.
L'alcalde Jordi Cargol.
Està dins del pressupost del 2025, a través d'una subvenció de l'ACA que hem aconseguit doncs, una quantitat important de diners, doncs, acabarem de fer la substitució dels dos carrers importants del centre del poble, que encara la tuberia és en fibrociment. I per tant és necessari haver de canviar i haver d'invertir aquests diners. És una obra que puja més de 100.000 euros, que invertirem doncs, a principis aquest primer semestre d'aquest 2025.
Parlem ara de solidaritat. Creu Roja Garrotxa ha repartit joguines a 133 infants de la comarca.
Una de les tècniques de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigbert, explica que la campanya d'aquest any ha superat les expectatives i esperen poder arribar a moltes més famílies de cara al pròxim Nadal.
Tot i que aquest any s'ha afegit alguna entitat més, llavors estem superagraïts a tothom, tant a nivell particular com a d'entitats com a empresarial, perquè si sense ells la campanya no seria possible.
I per aquest Nadal s'han pogut adquirir de forma anticipada i amb descompte les entrades per la sisena edició del Festival Inspira, que tindrà lloc el 27 de setembre, un cop més a la Devesa del Pla de Ripoll.
Des de l'organització es mostren satisfets de la resposta del públic de cara a una edició que s'espera obrir encara més a les persones amb deficiència visual. Encara queden 9 mesos per endavant, però ja hi estan treballant de valent.
Escoltem, el responsable del festival és en Roger Bosch.
Al final el que intentem, entre aquesta part d'aquest festival per tothom, és que, doncs, que el valor de l'entrada sempre sigui un preu accessible, i per tant, al final quan fem tot el pressupost, les entrades no són més del 50% del pressupost, no? Per tant, aquest altre 50% l'intentem doncs, anar a buscar a fora, doncs, amb empreses que ens vulguin col·laborar, amb administració que pugui aportar recursos per intentar fer possible doncs, aquest festival.
Ho hem aconseguit.
La cançó
guanyadora
de la primera edició Dope Fest
és
Marc Andorés!
Aquest era el moment en què coneixíem el veredicte. El jurat i de les teles va decidir que la representant de Platja d'Aro, de la televisió de Costa Brava, del Baix Empordà, seria la guanyadora, però a última hora el públic ho va capgirar tot i el públic, per decisió unànime, va votar majoritàriament el candidat de la Garrotxa, representant d'Olot Televisió. És Marc Andorell.
És Estatufònia amb un 24...
Marc Andorell, que no s'ho acabava de creure just després d'aquest resultat.
No tenia res clar, perquè al final el directe canvia molt del que és els vídeos que hem pogut veure tots aquests dies, i als directes hi havia unes coses que jo pensava s'ho emporten, i després hi ha hagut les votacions de les teles i realment també m'he quedat a les portes dels 5 finalistes. Vull dir que ha sigut com, bueno, una muntanya russa, realment fins a l'últim moment tenia... Molta gent em deia, sí, dic, no sé, jo era el que menys clau tenia, de veritat.
Moltes felicitats, Marc. És precisament el guanyador de l'Ope Fest amb aquesta cançó considerada la millor en català. Enregistrarà una cançó i un videoclip amb Under Rock i disposarà d'un any de contracte amb la discogràfica Crea Music, que li donarà moltíssimes possibilitats. Us explicarem com s'ha viscut aquest cap de setmana, aquesta victòria de Marc Andorell a casa nostra. I a les 8 i gairebé 10 minuts també hem de parlar de cuina, perquè avui també anirem cap a Sant Joan de les Abadesses, perquè la fusió de la gastronomia i la literatura ha tornat en aquest municipi del Ripollès.
En aquesta sessió ha estat el torn de Venezuela, un país màgic i ple de moltes tradicions que van sorgir arran de la barreja de nacionalitats que va arribar en el seu moment, com l'espanyola, africana, italiana i la indígena.
Escoltem en Josep Aguacil, ell és impulsor del cicle.
Anem amb el cicle aquest de països, avui ens toca Venezuela, que vaig a dir que hem escollit per fer Venezuela, i bueno, el que tenim preparat doncs, són menjars típics, doncs el mateix, doncs, explicar una mica la literatura, explicar... Bueno, bàsicament el que volem és que la gent doncs, es conegui, saps? Hi ha un pilot de gent de Sant Joan, han vingut de diferent, gent de diferents nacionalitats, no? Doncs el que hem d'intentar doncs, crear que la gent es conegui per perdre la por.
I en esports, la Unió Esportiva Olot comença la segona volta amb el peu esquerre.
Perd a casa contra el València Mestalla per culpa d'un gol matiner de Warren Madrigal a la sortida d'un córner. L'equip de Pedro Dolera continua un punt de la permanència.
Torna a avançar el rival molt ràpid, amb una jugada d'estratègia en contra i ja s'arremà en contra, no? I ja es fa difícil. Però bueno, l'equip penso que la primera part ha mostrat un bon to. A la segona sí que ens hem precipitat més i hem estat, diguéssim, més imprecisos. I s'han tancat molt bé per dintre i bueno, al final l'únic que esperava era la segona contra. És una pena perquè penso que l'equip ha fet més del que finalment ha aconseguit, no?
La Unió Esportiva Can de Bànol s'imposa amb un 2-0 al derbi contra el Camprodon, que no aconsegueix trencar aquesta mala ratxa, ja que els dos últims derbis van acabar amb la seva derrota. Escoltem l'Eric Palomo, és l'entrenador del Can de Bànol.
Que hem estat bé, hem generat els dos gols, que un sí que l'embobi doncs, és més així una mica de sort, que entra el vent i tot, però hem tingut arribades perilloses. Potser no s'han concretat en ocasions, però sí, hem arribat perilloses, hem tingut el gol que ha sigut una bona jugada, i el primer part penso que hem estat bé. Ells també han sortit un parell o tres de vegades ràpid, que han posat bones boles, però les hem defensat bé. I a la segona sí, a la segona ells s'han fet una mica amb el control del joc, no hem pogut sortir pràcticament de darrere, alguna contra sí que hem tingut.
I pel que fa a l'hoquei, us hem de dir que l'hoquei Olot suma un punt a Palafrugell en l'estrena del 2025. Resultat final 2-2.
El conjunt olotí ha igualat un 2-0 gràcies a un doblet de Nil Mangas. L'equip de Ràfols i Piera no ha fet un partit brillant, especialment en la primera meitat, condicionada pel gol matiner dels locals. A la represa, millor imatge olotina i capacitat de reacció, empatant el partit gràcies a dos contraatacs.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Us ho dèiem en titulars, la situació política a Ripoll es complica. Junts per Ripoll ha confirmat que no donarà suport als pressupostos municipals. Així ho ha traslladat durant una trobada mantinguda divendres a la tarda amb l'alcaldessa Sílvia Orriols, reafirmant una posició que ja havien apuntat els últims dies. Els motius del seu posicionament es faran públics durant el ple del debat pressupostari, que encara no té una data prevista.
Doncs sí, després de la trobada, Orriols ha publicat un missatge a la xarxa social X en què apuntava que Junts, com a molt, s'abstindria. Aquesta declaració ha generat malestar entre els juntaires, que han acusat l'alcaldessa de no posar els esforços necessaris per aconseguir aprovar els comptes. Fons del partit asseguren que no hi ha voluntat i critiquen que l'alcaldessa no esgota recursos per arribar a un acord. Aquesta negativa se suma al no ja anunciat per Esquerra Republicana. Els republicans, liderats per Xantal Pérez, van decidir aquest dijous no facilitar l'aprovació del document després d'una reunió amb l'alcaldessa. Asseguren que només s'haurien plantejat l'abstenció si els comptes haguessin inclòs projectes prioritaris per Ripoll, un fet que, segons ells, no s'ha donat. Amb aquests moviments, el futur dels pressupostos de Ripoll per al 2024 queda greument compromès. Sense el suport d'Esquerra Republicana i Junts, tot apunta que el municipi haurà de treballar amb els comptes prorrogats del 2023.
I ja que parlem de números, el Ripollès té 25.766 habitants, segons les últimes dades recollides per l'IDESCAT. Són a 31 de desembre del 2024. Són 14 habitants menys que el 2023. El municipi que més habitants ha perdut és Pardines i, en canvi, el que més n'ha guanyat és Queralbs. Més informació sobre aquesta qüestió amb la Paula Sayagó.
Ja s'han publicat les dades oficials de població 2024. El Ripollès ha perdut 14 habitants en un any i se situa als 25.766. Si traduïm aquestes xifres en percentatges, podem afirmar que la comarca ha perdut un 0,05% de població respecte al 2023. La variació d'un any per l'altre és molt diferent en alguns municipis de la comarca. En dades relatives, Pardines és el que més perd i Caralps el que més guanya. El municipi de la Vall de Ribes ocupa l'última posició de la llista. Si mirem la població del 2023, Pardines ha perdut 14 habitants i tancava el 2024 amb 161 persones censades. Caralps, a l'altre extrem, és el municipi que més veïns ha guanyat. Del 206 totals, 9 s'han afegit al darrer 2024. Els dos municipis amb més població, Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, presenten una radiografia contraposada. Ripoll perd 126 habitants respecte al 2023 i es queda amb 10.692 habitants. Sant Joan, per contra, incrementa la seva població amb 80 persones i aconsegueix superar els 3.300 habitants. Can Demano i Camprodon es trepitgen els talons, amb 40 i 47 nous censats respectivament. Can Demano arriba fins als 3.262 censats, un 1,46% més que l'exercici anterior. I Camprodon supera ja els 2.500, un 1,61% més que el 2023. Campelles i Vallfogona de Ripollès són els únics municipis que es mantenen. Campelles es queda amb els seus 165 censats i Vallfogona amb els 222 habitants que ja tenia. Si mirem la taula al revés, és a dir, començant per avall, després de Pardines, Ogassa és el segon municipi amb major variació, en negatiu. Ogassa té una variació inferior al 4,7%, la qual cosa suposa una pèrdua de 8 veïns i veïnes. Llanars n'ha perdut 20 aquest 2024 i passa de 535 a 515.
Gràcies, Paula. Encara més dades, en aquest cas, ens porten fins a la Garrotxa, perquè 40.000 persones han passat per l'Espai Cràter durant el 2024. Els responsables de l'equipament asseguren que són unes bones xifres i que els situen a la primera divisió arreu de Catalunya.
El Cràter 360 i el videomapping han set dos dels atractius que han fet que enguany encara més escoles hagin anat a fer-hi visites guiades. Des de l'Ajuntament d'Olot diuen que Espai Cràter està superant les expectatives prèvies.
Tancat el 2024 amb 40.000 visitants, majoritàriament han estat persones vingudes de Catalunya i d'arreu de l'estat espanyol, però responsables també destaquen el 10% de persones vingudes d'altres països, sobretot de França. Pel que fa a visites escolars, l'any passat van passar per l'equipament més de 12.000 alumnes, un 2% més respecte a l'any anterior, i un 33% de les escoles que hi ha anat enguany eren de la Garrotxa i la resta de fora. Segons el director d'Espai Cràter, Xavi Cullell, l'equipament s'ha consolidat i s'ha convertit en un referent a nivell català.
Ens convertim en un referent turístic a Catalunya. Avui estava mirant les dades dels museus de les últimes que han publicat i recordem que hi ha dades interessants. Fundació Antoni Tàpies, 30.000 visitants usuaris l'any, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 39.000, i el Museu Frederic Marès, uns 50.000. Barcelona, capitals de província, i per tant l'Espai Cràter amb més de 40.000 anuals vol dir que ja estem jugant sens dubte a primera. No estem a la Champions, està el Barça, la Sagrada Família, però estem a primera, sens dubte.
En tot el 2024 s'han fet 161 visites guiades a Espai Cràter i 1.058 activitats. 693 activitats van ser educatives. Destaquen l'atractiu de dos elements com són el videomapping i la nova experiència Cràter 360, les quals ara pretenen anar reforçant i renovant.
La inversió que s'ha fet en aquesta nova acció està totalment justificada. A nosaltres, amb la percepció que tenim, jo crec que ha tancat un cercle que era necessari a nivell d'experiència expositiva, i el que ara pertoca fer amb aquesta informació que tenim és seguir treballant per aconseguir subvencions o finançaments per desenvolupar aquestes experiències immersives que s'ha de dir que ja hi estem treballant.
Responsables de l'equipament i l'Ajuntament d'Olot destaquen la bona valoració que fan els visitants i les escoles del contingut que s'ofereix. A nivell educatiu té una valoració de 9,7 sobre 10. Des de la seva obertura, Espai Cràter comptabilitza una mica més de 132.000 visitants.
I ara anem al camp perquè els pagesos gironins demanen poder matar senglars durant la nit mentre els caçadors no ho estiguin fent. Argumenten que segueixen patint un calvari i lamenten la inacció del govern.
El sector assegura que segueixen vivint un problema greu amb la quantitat de porcs i cabirols i lamenten la poca celeritat per part del govern en relació al decret que els permet sortir a caçar. El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poc, no entén la poca diligència del Departament d'Agricultura amb un problema que fa anys que dura.
Sí, una vegada més ens han demostrat doncs, que la maquinària doncs, del funcionariat i del govern doncs, és més lenta que el cavall del dolent. Sempre acaben arribant els últims a lloc. El senglar és molt més ràpid que els governs desenvolupant normes i coses per poder controlar. Fa molt de temps que anem nosaltres darrere del problema i en cap moment hem sigut capaços d'avançar-lo i de portar el problema en un punt que no fos un problema. O sigui, de portar l'hostiar que es fa una cinegètica en un punt allà on no portés ni problemes ni perjudicis per pagesos.
Una altra de les denúncies que fa Unió de Pagesos a les comarques gironines és que els caçadors no maten el nombre de cabirols que poden i que l'administració els permet. Cal recordar que el Departament d'Agricultura determina un nombre concret de precintes per cada vedat. Quan un caçador d'un vedat determinat mata un cabirol, ha de precintar l'animal per tal de tenir control de la població. Però la realitat és que aquests precintes mai s'acaben.
Està claríssim que amb els caçadors no n'hi ha prou. Ja fa molt de temps que difícilment els caçadors poden controlar tota la fauna cinegètica. El senglar s'hi ha afegit el cabirol. El cabirol és una nova espècie que ha estat introduïda i que aquí ja l'havíem tingut. El que és més curiós és que en el cas del cabirol es reparteixen uns precintes. Cada vedat té una quantitat de cabirols que pot matar via un precinte i aquests precintes no s'esgoten. O sigui, els caçadors en aquests moments no estan matant tots els cabirols que l'administració els autoritza a matar. Per tant, amb el cabirol també tenim un problema i tindrem un problema a curt plaç molt fort amb el cabirol.
Però per si no n'hi ha prou, ara a les comarques gironines també hi ha preocupació pels conills. En aquest sentit, Narcís Poch ha advertit que ja han començat a detectar diversos camps amb plagues de conills que els afecten. Si bé, el problema més greu en relació a aquesta espècie és a la demarcació de Lleida.
Són les 8 i 21.
La cançó
guanyadora
de la primera edició d'Ope Fest
és
Marc Andorell!
Marc Andorell s'emporta amb la cançó La deixo caure el primer premi del festival Opa Fest com la millor cançó en català. El candidat d'Olot Televisió i de Corissa Media Group i representant de la Garrotxa ha aconseguit emportar-se un merescudíssim primer premi en una gala retransmesa per tot Catalunya. Ell mateix no s'ho creia.
Molt content. Encara ho estic processant, vull dir que no he processat res. Soc zero conscient, però molt content. Ho sé perquè tinc un premi aquí que pesa 3, no sé quants quilos, però...
De fet, va patir una mica perquè en la votació de les televisions li va anar d'un pèl de no caure dels 5 primers.
No tenia res clar, perquè al final el directe canvia molt del que és els vídeos que hem pogut veure tots aquests dies i als directes hi havia unes coses que jo pensava s'ho emporten i després hi ha hagut les votacions de les teles i realment també m'he quedat a les portes dels 5 finalistes, vull dir que ha sigut com bueno, una muntanya russa, realment fins a l'últim moment tenia... Molta gent em deia, sí, no sé, jo era el que menys clau tenia, de veritat.
El suport de l'audiència ha estat fonamental.
No, molt agraït a tota la comarca, agraïdíssim a tota la Garrotxa, al poble de Ridaura, a tots els que ho han vist des del centre cívic, a tothom que ho ha vist des dels Almogàvers d'Olot, i a tothom que ho ha vist des de casa seva i que ha votat, de veritat, mil gràcies.
I la pregunta és, i ara què?
Doncs ara, evidentment, a gaudir d'aquest premi, a gaudir de, no sé, d'aquesta nova cançó que haurem de produir, un nou vídeo, i a seguir, tenim també cançons en camí, i no sé, a seguir endavant.
La claca estava garantida, la penya Almogàvers Garrotxins d'Olot i el centre cívic de Ridaura es van omplir de gom a gom aquest cap de setmana per seguir la gala de Marc Andorell com a protagonista. Centenars de persones han donat suport al Riudarenc, que s'ha acabat proclamant guanyador de la primera edició de l'Opa Fest. I ara anem al futbol, perquè la Unió Esportiva Olot no aconsegueix començar l'any amb bon peu, David Planella.
La segona volta ha començat com va començar la primera, amb una derrota per la mínima contra el València Mestalla. El filial valencianista es va endur els 3 punts de l'estadi municipal gràcies a un gol molt matiner que la Unió Esportiva Olot no va poder neutralitzar. El tècnic dels olotins és Pedro Dolera.
Torna a avançar el rival molt ràpid, amb una jugada d'estratègia en contra i ja s'arremà en contra, no? I ja es fa difícil, però bueno, l'equip penso que la primera part ha mostrat un bon to, a la segona sí que ens hem precipitat més i hem estat, diguéssim, més imprecisos, i s'han tancat molt bé per dintre i bueno, al final l'únic que esperava era la segona contra. És una pena perquè penso que l'equip ha fet més del que finalment ha aconseguit, no?
El València Mestalla va obrir la llauna al minut 5 amb una centrada de corna prolongada al segon pal que Warren Madrigal va rematar tot sol. En el primer quart d'hora de joc, Pol Ballester, que ahir va recuperar la titularitat a la porteria, va salvar el 0-2 en aturar dues bones ocasions d'Ali Fedali de Cerdà. I a la recta final de la primera meitat el partit va fer baixada cap a la porteria del Mestalla. L'Olot va buscar el gol amb xuts de Marc Mas, de Salvans i de Chema Moreno, però sempre va topar amb el porter Nil Ruiz o amb la seva pròpia falta d'efectivitat, un mal ja endèmic.
I d'altra banda, la Unió Esportiva Can de Bànol s'imposa amb un 2-0 al derbi contra el Camprodon, Carolina Ríos.
La Unió Esportiva Can de Bànol va guanyar el primer derbi ripollès de la temporada a la tercera catalana contra el Camprodon, amb una primera part molt controlada pels jugadors d'Eric Palomo, que va guanyar 2-0 amb els gols de Biel Galera i Joan Bobi. En aquest partit, el Camp de Bànol ja suma 3 victòries consecutives. Ens parla Eric Palomo, entrenador de la Unió Esportiva Can de Bànol.
Que hem estat bé, hem generat els dos gols, que un sí que l'en Bobi doncs, és més així una mica de sort, que entra el vent i tot, però hem tingut arribades perilloses, potser no s'han concretat en ocasions, però sí, hem arribades perilloses, hem tingut el gol que ha estat una bona jugada, i la primera part penso que hem estat bé. Ells també han sortit un parell o tres de vegades ràpid, que han posat bones boles, però les hem defensat bé. I a la segona sí, a la segona ells s'han fet una mica amb el control del joc. No hem pogut sortir pràcticament de darrere, alguna contra sí que hem tingut, però el domini ha set seu, han tingut una bona ocasió, que li ha parat l'Eric, el segon pal, que han fet una contra molt bona. I després sí que han anat arribant, potser no han tingut ocasions massa clares, però sí que la segona ens ha tocat patir i defensar fort.
La segona part del partit ha estat més controlada pel conjunt camprodoní i tot i que van tenir algunes ocasions de gol, no ha estat suficient per emportar-se la victòria d'aquest derbi tan esperat. Un dels punts febles de l'equip camprodoní és la línia de defensa, un factor molt important que hauran de treballar si volen aconseguir trencar aquesta mala ratxa perquè ja porten 2 derrotes consecutives. Ho explica Manel Puigbert, entrenador de la Unió Esportiva Camprodon.
Doncs no hi ha una bona definició a nivell defensiu per part nostra i, evidentment, a favor d'ells, ells ho han sabut aprofitar millor que nosaltres. Llavors, ell, amb el resultat a favor, doncs la veritat és que han fet una bona defensa, nosaltres hem intentat, però hem estat a l'alçada del partit i penso que realment avui és un dia per aprendre una miqueta a nivell global, a nivell col·lectiu, que el partit a vegades no en comportes 80 minuts o 82 minuts intentant-ho i no t'acaba de sortir, has de canviar de xip i una altra estructura. Hem intentat posar pilotes a dalt, tampoc hem estat massa acertats i al final...
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Arriben els Star Days de Mercedes-Benz. Només del 17 al 26 de gener pots aconseguir el Mercedes-Benz que sempre has volgut amb unes condicions excepcionals. Tria el vehicle elèctric, híbrid endollable o de combustió que s'adapti millor a tu.
Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Ja coneixes la melodia de la quinta justa? Quan els nostres plats entren en contacte amb el teu paladar, aconsegueixes l'harmonia perfecta. La quinta justa, al passeig de Barcelona 7 d'Olot. Telèfon 972 27 12 09. També al Facebook, Instagram i Twitter. La quinta justa, una melodia de sabors d'Olot i la Garrotxa.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Estem sempre connectats als nostres dispositius digitals. Treballem amb l'ordinador i, a més, estem en constant moviment. Des de Ola Òptica volem que la teva visió superi tots aquests reptes i, com que sabem que no totes les lents són iguals, apostem per les lents de qualitat Zeiss per garantir-te una experiència visual excel·lent. Vine a Ola Òptica, a la plaça Catalunya 15 d'Olot, i et farem una revisió de la vista gratuïta. I gaudeix en exclusiva d'un 25% de descompte en lents Premium Zeiss. Demana cita al 972 26 60 61. T'hi esperem. Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. és l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
La situació política a Ripoll es complica. Junts per Ripoll ha confirmat que no donarà suport als pressupostos municipals.
Així ho han traslladat durant una reunió mantinguda divendres a la tarda amb l'alcaldessa Sílvia Orriols, reafirmant una posició que ja havien apuntat els darrers dies. Els motius del seu posicionament es faran públics durant el ple del debat pressupostari, que encara no té data prevista.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Dades del Ripollès del 2024. La comarca té 25.766 habitants, en perd 14 respecte al 2023. Pardines és el municipi que més habitants perd i, per contra, Caralps, el que més en guanya. Parlant de dades, 40.000 persones han passat per l'espai cràter d'Olot durant el 2024.
Els responsables de l'equipament asseguren que són unes bones xifres i que se situen a la primera divisió arreu de Catalunya. El cràter 360 i el videomapping han set dos dels atractius que han fet que enguany encara més escoles hagin anat a fer-hi visites guiades. Des de l'Ajuntament d'Olot diuen que Espai Cràter està superant les expectatives prèvies.
Ho diu Estanis Vayreda, regidor de Promoció Econòmica.
Està superant les expectatives que teníem en quant a nombre de visitants, d'activitats, d'escolars, de presència de persones que venen a veure l'Espai Cràter i llavors doncs es queden a la ciutat o a la comarca per gaudir també dels altres actius, i per tant molt contents de tot el funcionament que està tinguent aquest equipament.
Els pagesos gironins demanen poder matar senglars durant la nit mentre els caçadors no ho estiguin fent.
Argumenten que segueixen patint un calvari i lamenten la inacció del govern.
El coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines és Narcís Poc.
Sí, una vegada més ens han demostrat doncs que la maquinària del funcionariat i del govern doncs és més lenta que el cavall del dolent. Sempre acaben arribant els últims a lloc. El senglar és molt més ràpid que els governs desenvolupant normes i coses per poder controlar. Fa molt de temps que anem nosaltres darrere del problema i en cap moment doncs hem sigut capaços d'avançar-lo i de portar el problema en un punt que no fos un problema. O sigui, de portar el bestiar que es fa una cinegètica doncs en un punt allà on no portés ni problemes ni perjudicis pels pagesos.
Des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa als Estats una nova llei de reciclatge del tèxtil.
A partir d'ara, la normativa estableix que la gestió d'aquest residu s'haurà de realitzar de manera separada la resta de deixalles municipals i que cada consistori podrà escollir el seu propi sistema de recollida.
D'altra banda, Sant Jaume de Llierca centra les inversions d'aquest 2025 en substituir canonades velles i reformar el barri vell.
L'Ajuntament invertirà prop de 100.000 euros en fer millores a la xarxa d'aigua i uns 500.000 per reformar el barri vell en tres fases.
Escoltem l'alcalde Jordi Cargol.
Està dins el pressupost del 2025, que a través d'una subvenció de l'ACA que hem aconseguit doncs una quantitat important de diners, doncs acabarem de fer la substitució dels carrers, dels dos carrers importants del centre del poble, que encara la tuberia és amb fibrociment, i per tant és necessari haver de canviar i haver d'invertir aquests diners. És una obra que puja més de 100.000 euros, que invertirem doncs a principis aquest primer semestre d'aquest 2025.
Creu Roja Garrotxa ha repartit joguines a 133 infants de la comarca.
Una de les tècniques de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigbert, explica que la campanya d'aquest any ha superat les expectatives i esperen poder arribar a moltes més famílies de cara al pròxim Nadal.
Tot i que aquest any s'hi ha afegit alguna entitat més, llavors estem superagraïts a tothom, tant a nivell particular com a d'entitats com a empresarial, perquè si sense ells la campanya no seria possible.
I aquestes festes s'han pogut adquirir ja de forma anticipada i amb descompte les entrades per la 6a edició del Festival Inspira, que tindrà lloc el proper 27 de setembre a la Devesa del Pla de Ripoll.
Des de l'organització es mostren satisfets de la resposta del públic de cara a una edició que s'espera obrir encara més a les persones amb deficiència visual.
En parla Roger Bosch del Festival Inspira.
Al final el que intentem, entre aquesta part d'aquest festival per tothom, és que, doncs, que el valor de l'entrada sempre sigui un preu accessible, i per tant al final quan fem tot el pressupost les entrades no són més del 50% del pressupost, no? Per tant aquest altre 50% l'intentem doncs anar a buscar a fora, doncs amb empreses que ens puguin col·laborar, amb administració que pugui aportar recursos per intentar fer possible doncs aquest festival.
Són les 8:34.
La cançó
guanyadora
de la primera edició Dope Fest
és
Marc Andorés!
Marc Andorell, em la deixo caure, el representant d'Olot Televisió de Corissa Media Group en el concurs OPF s'emporta el primer premi, realment en una cerimònia retransmesa per tot Catalunya, amb una gala fantàstica organitzada per la Ràdio i Televisió de Cardedeu, i amb un Marc Andorell que ho ha patat i de valent. Ell mateix ni es cregui els resultats.
No tenia res clar, perquè al final el directe canvia molt del que és els vídeos que hem pogut veure tots aquests dies, i als directes hi havia unes coses que jo pensava s'ho emporten, i després hi ha hagut les votacions de les teles i realment també m'he quedat a les portes dels 5 finalistes. Vull dir que ha sigut com, bueno, una muntanya russa realment. Fins a l'últim moment tenia molta gent em deia sí, dic no sé, jo era el que menys clau tenia, de veritat.
La Garrotxa s'ha volgat amb Marc Andorell, la penya Almogàvers Garrotxins d'Olot i el Centre Cívic de Ridaure s'han omplert per animar-lo.
Hauria de guanyar perquè és un noi jove, porta molts anys dedicat a la música i perquè té una cançó superxula que parla de Ridaure. Bueno, les últimes hores han sigut que per WhatsApp tothom nerviós, que li donava sort amb el Marc. Aquí al poble doncs, ens hem reunit aquí per donar-li suport, també.
Li espera Marc Andorell una carrera discogràfica garantida al llarg d'aquest proper any i, a més, la realització d'un videoclip amb les seves noves produccions. Per tant, doncs, enhorabona des d'aquí. I gràcies a tots aquells que li heu donat el vostre suport. I avui també hem de parlar de cuina, perquè la fusió de la gastronomia i la literatura tornen a Sant Joan de les Abadesses.
En aquesta sessió ha estat el torn de Veneçuela, un país màgic i ple de moltes tradicions que van sorgir arran de la barreja de nacionalitats que va arribar en el seu moment, com l'espanyola, l'africana, italiana i la indígena.
En Josep Aguacil és l'impulsor del cicle.
Tirem amb el cicle aquest de països. Avui ens toca Veneçuela, que vaig a dir que hem escollit per fer Veneçuela, i bueno, el que tenim preparat doncs, són menjars típics, doncs mateix doncs, explicar una mica la literatura, explicar bueno, bàsicament el que volem és que la gent doncs, es conegui, saps? Hi ha un picot de gent de Sant Joan, han vingut de diferent, gent de diferents nacionalitats, no? Doncs el que hem d'intentar doncs, crear que la gent es conegui per perdre la por.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot comença la segona volta amb el peu esquerre.
Perd a casa contra el València i més talla per culpa d'un gol matiner de Warren Madrigal a la sortida d'un córner. Resultat final 0-1. L'equip de Pedro Dolera continua, això sí, a un punt de la permanència.
Torna a passar el rival molt ràpid amb una jugada d'estratègia en contra i ja s'arremà en contra, no? I ja es fa difícil, però bueno, l'equip penso que la primera part ha mostrat un bon to. A la segona sí que ens hem precipitat més i hem estat, diguéssim, més imprecisos, i s'han tancat molt bé per dintre i bueno, al final l'únic que esperava era la segona contra. És una pena perquè penso que l'equip ha fet més del que finalment ha aconseguit, no?
La Unió Esportiva Can de Bànol s'imposa amb un 2-0 al derbi contra el Camprodon, que no aconsegueix trencar aquesta mala ratxa, ja que els dos últims derbis han acabat amb la seva derrota. Escoltem l'Eric Palomo, és l'entrenador Can de Bànolenc.
Que hem estat bé. Hem generat els dos gols, que un sí que l'embobi doncs, és més així una mica de sort, que entra el vent i tot, però hem tingut arribades perilloses, potser no s'han concretat en ocasions, però sí, hem arribades perilloses, hem tingut el gol que ha sigut una bona jugada, i jo la primera part penso que hem estat bé. Ells també han sortit un parell o tres de vegades ràpid, que han posat bones bogues, però les hem defensat bé.
L'hoquei Olot suma un punt a Palafrugell en l'estrena del 2025. Resultat final, empat a dos.
El conjunt olotí ha igualat un 2-0 gràcies a un doblet de Nio Mangas. L'equip de Ràfols i Piera no ha fet un partit brillant, especialment a la primera meitat, condicionada pel gol matiner dels locals.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I ara donem un cop d'ull a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. Que comença amb l'apartat polític. Feijóo contra programa Sánchez en matèria d'habitatge i proposa rebaixar impostos.
Bolaños defensa la llei d'habitatge que Feijóo vol derogar i li retreu que els presidents autonòmics del Partit Popular no l'apliquin mentre els preus segueixen pujant.
Escoltem el líder del Partit Popular.
Porque todos sabemos que España vive una situación crítica en este ámbito. Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa. lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas y lo saben los promotores que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas y si no hay más viviendas no bajarán los precios de las viviendas.
D'aquí a 5 anys podríem tenir una vacuna universal contra la grip.
La principal és que ja no caldrà adaptar anualment la vacuna a la soca prevista i possiblement oferirà una protecció més duradora, evitant la vacunació cada temporada.
D'aquí a 5 anys tindrem doncs aquesta vacuna universal, diuen. Continuen sense control els incendis de Los Angeles, amb almenys 16 morts i 16 desapareguts.
A més, per dimarts esperen ràfegues molt intenses de vent que complicaran les feines d'extinció dels incendis.
Zelensky exhibeix dos soldats nord-coreans i es mostra disposat a intercanviar presoners.
Els serveis d'intel·ligència d'Ucraïna diuen que reben assistència mèdica i es tracten d'acord amb el dret internacional.
I acabarem parlant del Barça sublim. Som el primer títol de l'era Flick.
Lamine Yamal ha comandat la remuntada contra el Madrid amb un golàs. També han marcat Rafinha per partida doble Lewandowski i Valde. Només l'expulsió de Szczęsny en el minut 55 ha fet trontollar la superioritat del Barça.
Resultat final 5-2.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara la previsió del temps. Temperatures?
Doncs avui temperatures molt baixes, tenim de fet 9 graus negatius a Vall de Núria, en tenim 5 sota 0 a la Vall d'en Bas, 4 graus també negatius a Molló i a Ribes de Freser, també a la capital de la Garrotxa, a Olot. 2 graus sota 0 els tenim a Camprodon, a Besalú, a Vic i a Girona, ja 0 graus a Santa Pau i a Ribes de Freser, 1 grau positiu a Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a Figueres i 8 a Roses.
4 minuts, 3 quarts de 9. Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores marcada pel fred, Dani Ramírez.
Avui el fred serà notícia, temperatures molt baixes i sembla que entre demà a l'interior, a cota baixa, i també dimecres a la matinada és quan tocaríem fons, quan les temperatures serien les més baixes del que portem d'hivern. Estem parlant de temperatures de 4, 5, 6 sota 0, la Garrotxa, Osona... En funció del vent, alguns sectors del Gironès també, 4-5 sota 0. A l'Empordà, a la Costa Brava, encara avui amb tramuntana, difícilment baixaran de 3-4-5 positius, però al sud del Baix Empordà i a la Selva, si en calma el vent, s'aproparan als 0 graus i demà sota 0. Per tant, estem parlant de glaçades a prop del mar. Alta muntanya, temperatures de 8-12 sota 0 i puntualment els cims més alts fregant els 14-15 sota 0. Un ambient de ple hivern avui, tot i que demà ja comença a pujar la temperatura, més inversió tèrmica a muntanya, però ja diem que a cota baixa encara farà més fred les dues properes matinades. I de dia, malgrat el sol, avui pràcticament ni un núvol, el que preveiem és que la temperatura quedi curta. 8, 10, 11 a l'interior, a la Costa Brava 12, 13, puntualment 14, però difícilment passaríem d'aquests valors. Per tant, un ambient de ple hivern, com feia temps que no teníem, i això pot durar 3 o 4 dies. Dijous a la tarda i divendres estarem pendents d'una situació de llevant que afectarà amb pluja les Balears, País Valencià, i veurem si frega la costa catalana. Per tant, aleshores potser hi haurà núvols dijous, divendres, i potser, això no està clar, alguna pluja. En definitiva, setmana de ple hivern, aquesta setmana dels barbuts. Avui és Sant Hilari, el primer barbut de la temporada.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Dos minuts, tres quarts de nou del matí. Des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa als Estats una nova llei de reciclatge del tèxtil. A partir d'ara, la normativa estableix que la gestió d'aquests residus s'haurà de fer de manera separada a la resta de deixalles municipals i cada ajuntament podrà escollir el seu propi sistema de recollida. A Catalunya, actualment, només es recicla el 13% de les 145.000 tones de residus tèxtils que generen. Informa Natàlia Moreno.
Els informes de la Conferència de l'ONU sobre el comerç i desenvolupament consideren la moda com la segona indústria més contaminant a nivell mundial, especialment la coneguda com fast fashion, ja que produeix més emissions de carboni que tots els vols i enviaments marítims internacionals junts. A partir de l'1 de gener, la recollida de residus tèxtils és obligatòria a tots els països de la Unió Europea, que precisament genera 12,6 milions de tones a l'any per impulsar l'economia circular. A Catalunya, prop del 90% de la roba acaba al contenidor gris o a la incineradora. Pilar Chiva, directora d'Economia Circular a l'Agència de Residus de Catalunya, explica com s'aplicarà la normativa.
Les recollides domiciliàries que existeixen en alguns municipis en què et venen a buscar el residu tèxtil a casa, recollides puntuals perquè el residu tèxtil té la particularitat de que no genera durant tot l'any habitualment, no? Sinó molt sovint és quan fem el canvi d'armari, no? I també les recollides privades, vull dir, això és una cosa que vindrà també, la normativa obligarà a les botigues que venen roba a recollir residus de roba.
A Catalunya, on cada persona genera en un any uns 22 quilos de residus tèxtils, ja existeix el Pacte per la Moda Circular, un acord voluntari en què col·laboren 120 entitats públiques i privades i que vol assolir el 30% de la recollida selectiva. Chiva defensa un canvi de model i aposta per la prevenció per tal de millorar les xifres de reciclatge tèxtil.
Reflexionar sobre com consumim la roba. Consumir menys, consumir millor i consumir la roba de segona mà, perquè el model que tenim ara és absolutament insostenible.
La nova llei obligarà els municipis a contractar un servei que ara, en molts casos, està cedit a entitats d'inserció social. Cada municipi podrà optar pel sistema de recollida dels residus tèxtils que més el convingui. Tot plegat per assolir l'objectiu que marca la nova normativa. Recollir 4 quilos i mig de roba per persona, una xifra que supera els 2 quilos i mig que s'havien de recollir fins ara.
Mig segle de vida de Vallterra. Vallter, 1975-2025, crònica d'una dèria, és el títol del llibre escrit per l'Ivan Sanz i en Jordi Sorinyà, que s'ha presentat precisament aquest cap de setmana. Presentarà el proper cap de setmana, el 18 de gener, a 6:45 de la tarda, a la sala Cal Marquès de Camprodon. Saludem aquesta hora en Jordi. Jordi, què tal, com estem? Molt bon dia, Jordi Sorinyac.
Molt bon dia.
Història d'una dèria. Per què aquest títol, quan parlem de 50 anys de Vallter?
Sí, perquè és la dèria del seu principal propulsor i promotor, en Josep Pujol Aulí. Josep Pujol Aulí era un industrial de Calater, de Camprodon, molt aficionat a l'esquí, que tenia una dèria, gairebé una obsessió, que era muntar una estació d'esquí a la vall de Camprodon. I gràcies als seus esforços, a la seva tenacitat, doncs, amb l'ajuda de molta gent, doncs, va aconseguir fer-ho. I avui, avui no, divendres que ve, serà el 50 aniversari de l'entrada en funcionament del primer remuntador de Vallter. Per això el títol Crònica d'una dèria.
Crònica d'una dèria és un llibre gruixut, un llibre que, a més, va acompanyat de moltes fotografies que segurament els amants de l'esquí, en particular de Vallter, els hi portarà molt bons records. Ha estat complicat recopilar 50 anys d'història?
Un pèl complicat. El que passa és que hem tingut l'ajuda de molta gent, entre altres d'olotins il·lustres, com en Joan Tresserres Dou, no? És a dir, que va ser durant una època president del Consell d'Administració de Vallter, no? Bueno, ha sigut un tema de parlar amb molta gent, de parlar sobretot amb els fills de Josep Pujol Aulí, que va traspassar, doncs, ara fa 20 anys, i bé, la complexitat d'anar recopilant coses i veure que la gent del país, doncs, acostuma a guardar moltes coses. Aquest és un país realment que la gent s'estima molt el país i s'estima molt el record del país, no? I per tant, amb aquestes facilitats hem pogut reconstruir la història, que és una història d'una certa complexitat, de com neix la idea, com comença a embolicar-hi gent, gent de la vall com estiuejants de la vall. Bé, és una història curiosa i interessant de conèixer, formar part de la història de la vall de Camprodon, perquè jo crec que és una evidència que la realitat de la vall de Camprodon avui
És una perquè es va constituir Vallter, entre altres moltes coses, però Vallter va tenir un paper molt important en la dinamització del territori.
Què és el que més t'ha sorprès a l'hora de fer aquesta recerca històrica?
El que més m'ha sorprès és com es pot muntar una estació d'esquí gairebé del no-res, amb molt pocs mitjans. I el que més m'ha sorprès que hi hagués un senyor, Josep Pujol Olí, que gairebé invertís tots els seus estalvis i tots els seus beneficis. És un senyor que crec que es mereix un sentit homenatge per part de la Vall de Camprodon, no? Perquè era conscient que no hi hauria contrapartida amb aquesta inversió, que era una inversió gairebé esmerçada tot per la demonització del territori, no? I això és una cosa que et sorprèn.
De la mateixa manera que en Josep Comas va ser l'artífex de l'explosió turística de Platja d'Aro, podem dir que en Josep Pujol va ser l'artífex de l'explosió turística de la Vall de Camprodon?
L'artífex no, perquè la Vall de Camprodon hem tingut més prohoms que Josep Pujol i el modern, no? La Vall de Camprodon, que tot comença el desplegament de les segones residències o del turisme, tal com avui conèixer la Vall de Camprodon, neix a partir del doctor Robert, que és el que va ser alcalde de Barcelona i que recomanava a la gent anar a prendre les aigües a la Vall de Camprodon. I per tant hi ha hagut molta gent que ha ajudat amb això, no? Els propulsors del passeig Maristany, per exemple, no? Però sí, finalment a l'època moderna el que representa un element de modernització de la vall és precisament la proposta que fa Josep Pujol, no? I que per molts en aquell moment van pensar que era, bueno, una il·luminació d'un senyor benestant a Camprodon que tenia una indústria i que havia tingut una idea però que no s'acabaria de concretar mai. I ell aconsegueix, a base de molt d'esforç, que això es concreti, no? I això jo crec que és una cosa que el territori li ha d'agrair.
I com ha canviat la història de Vallter des dels inicis fins a dia d'avui, on recordem hi ha un aspecte important que no podem perdre de vista, que és la falta de neu?
Bé, aquest és un problema que no només és un problema de l'estació de Vallter, sinó que és un problema de tota la problemàtica que es deriva del canvi climàtic, però això implica que per part de les estacions, no que desaparegui la neu ni que desaparegui la falta d'esquí, però implica que les estacions d'esquí han de muntar altres estratègies per afavorir que això no desaparegui. Jo, en tot cas, tot i acceptar l'existència del canvi climàtic, vull ser optimista. Vull ser optimista i crec que l'actual gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dels Estacions d'Esquí de Vallter, és extremadament positiva i és plenament conscient dels reptes que hi haurà en el futur sobre les estacions d'esquí catalanes.
Doncs aquest proper divendres es presenta a Camprodon aquest llibre que es diu Vallter 1975-2025, crònica d'una dèria, obra de l'Ivan Sanz i d'en Jordi Sorinyac. Jordi, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui a l'antena del 5 minuts més per explicar-nos com ha sigut el procés d'elaboració d'aquest llibre que realment recomanem. Una abraçada gran, gràcies per atendre els 5 minuts més, molt bon dia.
Igualment, una abraçada, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Com s'ha viscut la victòria de Marc Andorell a la Garrotxa?
La cançó
guanyadora
de la primera edició d'Ope Fest
és
Marc Andorell!
La penya, el Mugàvers, Garrotxins d'Olot i el Centre Cívic de Ridaura s'han omplert per animar Marc Andorell. Guillem Guardiola.
Hem fet unes pancartes, tenim unes samarretes molt xules que estan les pancartes penjades una mica per tot arreu i tothom qui ha volgut ha comprat samarretes. En Marc hauria de guanyar perquè té un tema espectacular, perquè és un artista de cap a peus i perquè aquí tothom està cantant la seva cançó sense parar.
Així de clar tenia Alba Cels, participant de la primera edició de l'Ope Fest i gran animadora de Marc Andorell, els principals motius perquè el riudarenc s'havia d'endur el concurs. El suport que ha rebut el Garrotxí aquest dissabte ha sigut espectacular, no només dels espectadors que van seguir el programa a través de les televisions locals, sinó també amb desenes i desenes de persones que han viscut el concurs en directe i en comunitat.
És el cas de la penya Almogàvers Garrotxins d'Olot, on s'hi va viure un ambient de gala per animar Marc Andorell i on s'hi van reunir diferents membres de la Quarta Paret. Això sí, on també van vibrar de valent entre nervis i alegria va ser el Centre Cívic de Ridaura. Allà van veure el concurs a través d'una pantalla gegant. Isabel Catalina també tenia molt clar abans de conèixer el resultat perquè Marc Andorell es mereixia guanyar l'OP Fest.
Bueno, hauria de guanyar perquè és un noi jove, porta molts anys dedicat a la música i perquè té una cançó superxula que parla de Ridaura. Bueno, les últimes hores han sigut que per WhatsApp tothom nerviós, que li donava sort amb el mar. Aquí al poble doncs, ens hem reunit aquí per donar-li suport també.
La votació popular va donar la victòria d'aquest dissabte a Marc Andorell, un gran suport que es va fer visible a través de pancartes al Centre Cívic de Ridaura i també de samarretes que van lluir els afortunats que van veure l'actuació del Riudarenc en directe des de Cardedeu. La Deixo Caure es va proclamar guanyadora de l'OP Fest, un tema de la terra que la pròpia terra, en aquest cas Ridaura, va rebre amb un orgull immens.
Doncs enhorabona a totes les parts implicades. 5 minuts a les 9. Anem al futbol territorial. La segona catalana ens ha deixat una notícia bona i una de dolenta. El Sant Jaume Olot B ha començat l'any de forma impecable i ha golejat la Badesenc per 4-2. De la seva banda, el Bosc de Tosca ha perdut el complicat camp del Calaguidó per 4-2.
A tercera catalana, les preses no ha passat de l'empat a un camp del Golbase Roses B. El Sant Joanenc ha golejat el Cornellà de Terri per 4-0. El Garrotxa ha saltat el camp del Comacrós i ha guanyat per 3-5. El Sant Privat d'en Bas ha superat el Sant Gregori per 3-2 i el Camp de Bànol ha vençut el Camprodon per 2-0. El Montagut, de la seva banda, perdut a casa contra el Vilablareix per 0-2. Finalment, a la darrera categoria del futbol territorial, la quarta catalana, el filial de les Preses, ha superat les Planes a domicili per 0-2. L'Atlètic Olot ha guanyat el Sant Miquel de Campmajor 3-2. Sant Pere Martí s'ha endut el derbi olotí a Sant Roc per 1-4. El Besalú ha guanyat a Castellfollit 0-2. El Maià ha superat a casa el Ripoll per la mínima. El Joanetes ha empatat contra la Vall d'en Bas en un partit sense gols i l'Hostoles no ha passat de l'empat a 2 contra el Camós, el mateix resultat que han signat la Canya i el Santa Pau en el darrer duel de la jornada.
A Opticàlia Olot volem que vegis tots els colors de la vida. Descobreix les ulleres amb filtre que compensen les alteracions de la percepció cromàtica. Indicats per a casos de daltonisme i dislèxia, potencien una major discriminació cromàtica ressaltant els colors i milloren el rendiment en casos de dislèxia. A més, estan indicats per totes les discromatòpsies. A la venda a Opticàlia Olot, plaça Clarà 12.
Hem d'anar acabant fins aquí els 5 minuts més d'aquest dilluns i tornarem demà. Abrigueu-vos perquè fa molt i molt de fred avui i el fred ha de ser ben viu de cara als propers dies. Bon dia i bona hora a tothom.